Bon dia, són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
I repassem en titulars l'actualitat d'aquest dimarts 25 d'octubre amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. Partits polítics i entitats es concentren aquest vespre a partir de 8:15 a la plaça de l'Ajuntament per donar suport al regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vic, Joan Coma.
Mai caminarà sol en defensa de les llibertats és el lema de la concentració convocada a Calella i a la qual hi és previst que hi participi Esquerra Republicana, entesa per Calella, membres del PDeCAT i de la CUP. En parlarem amb el regidor de la CUP a Calella, Joan Catà, que ens acompanyarà en directe en els primers minuts de l'informatiu.
I l'equip de govern de l'Ajuntament de Calella farà balanç de la seva acció aquest vespre durant una exposició pública.
Serà un acte en què els 10 regidors que conformen el govern municipal faran balanç de les seves corresponents àrees des que es va posar en marxa el mandat al juny del 2015.
El consum de tabac de cargolà ha augmentat en els darrers anys entre la població juvenil.
Davant aquesta situació, l'Agència de Salut Pública ha elaborat un programa didàctic específic per prevenir-ne el consum entre els escolars. Parlarem amb Julià Cruz, responsable del programa de deshabituació al tabac de l'Hospital Sant Jaume.
I els trens de la línia del Maresme seran els primers que es beneficiaran d'un pla de millora de la gestió de la circulació de trens als túnels de Barcelona.
El director de Rodalies Catalunya ha confirmat que es faran 3 actuacions. La principal passa per dotar de Rodalies del sistema de circulació que hi ha a l'alta velocitat.
I canvis a la junta del Club Natació Calella. Raül Claramunt és des d'aquesta setmana el nou president de l'entitat en substitució de Jordi Sagrera.
Té com a objectius prioritaris reforçar la secció de sincronització que ha incrementat el nombre d'usuaris en els últims anys. També es crearà una àrea de salut dins el club.
Ho dèiem als titulars, diferents partits polítics i entitats com l'ANC, Calella per la Independència o Òmnium Montnegre han convocat per aquesta tarda un acte de suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat d'un delicte d'incitació a la sedició que ahir va plantar el jutge de l'Audiència Nacional davant el qual estava citat a declarar.
Sedició és, segons el diccionari, l'acció d'alçar-se contra l'autoritat establerta. D'això és el del que se l'acusa per les paraules que va pronunciar al ple de l'Ajuntament de Vic el passat 9 de desembre de 2015 arran del debat sobre la moció de suport a la resolució del Parlament sobre el 9-N. El cas el va portar als jutjats la Fiscalia. Des que es va conèixer que se'l citava a declarar a l'Audiència Nacional, s'han organitzat molts actes de suport al regidor per part del moviment independentista. Ahir, per això, a la concentració celebrada a Vic, al seu poble, també va participar el diputat de Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante.
Mai caminarà sol en defensa de les llibertats és el lema de la concentració també convocada a Calella i a la qual hi han confirmat l'assistència als partits d'Esquerra Republicana, entesa per Calella. També a títol individual ho faran els representants del PDeCAT, entre ells també hi ha l'alcaldessa Montserrat Candini i, evidentment, els representants de la CUP. Joan Catà, benvingut a l'Info Migdia.
Hola, moltes gràcies.
Quan la CUP apel·la a una desobediència pacífica, es refereix justament a això?
Sí, sí, sí. A veure, per nosaltres és imprescindible la desobediència com una mesura no violenta per fer front doncs, a situacions d'injustícies que s'han donat al llarg de la història. D'exemples n'hi ha molts. I ara mateix doncs, estem davant d'un doncs, conflicte polític que d'alguna manera no es pot resoldre per la via diguem, institucional habitual. I en aquest sentit apel·lem a la desobediència, en tant que la desobediència és un dret, no? És un dret, és una idea que d'alguna manera no pot ser imposada a ningú, però sí que s'ha de garantir, com a dret que és, s'ha de garantir que unes condicions necessàries perquè els regidors, regidores, els càrrecs electes que la vulguin exercir, doncs ho puguin fer sense por.
Conscient ell, Joan Catà, també el partit de les conseqüències que la seva negativa a declarar li pot comportar. Podríem, si tirem lluny, si mirem lluny, podria ser el primer representant electe que pogués entrar a la presó pel procés d'independència.
Sí, 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 és així. Fins a aquest punt doncs, podríem arribar, però d'alguna manera, bueno, allò que dèiem, no? Totes aquestes garanties que nosaltres, d'alguna manera, el que volem és otorgar garanties a aquells càrrecs electes, en en Joan en concret, però a tots els càrrecs electes que tenim en el país. Pensem doncs, que en el fons doncs, també tenim el president Mas, tenim en Francesc Homs, tenim doncs, a més gent que està diguem, en processos judicials per defensar diguem, unes idees polítiques que no són les mateixes que l'estat espanyol. És a dir, aquest és el que és realment rellevant i el que ens organitzem i ens manifestarem avui tants cops com faci falta perquè quedi molt clar que, i emplacem també a totes les persones que ho facin perquè entenem que és l'única manera de donar aquestes garanties perquè la gent que vulgui exercir aquesta desobediència ho pugui fer sense por. És molt important, volem que quedi molt clar això. S'estan atacant flagrantment drets fonamentals que han estat guanyats al llarg de la història de les persones. S'està atacant a la llibertat d'expressió, s'està atacant directament a la democràcia. Perquè en el fons, el que va fer en Joan en aquell ple va ser d'alguna manera expressar el que emanava d'una institució superior com pot ser el Parlament. Expressava la idea de desobeir les institucions espanyoles, diguem, un ordenament jurídic espanyol que el que fa és aquesta desobediència per tal d'aconseguir la independència, perquè està clar que si fem cas de les lleis que actualment emanen a l'estat espanyol no arribarem mai a la independència. Si realment la volem, haurem de desobeir aquestes lleis. I aquesta idea és tan respectable com la idea de no voler la independència, és a dir, el dret, la legitimitat que tenim els independentistes de poder defensar la nostra via independentista és tant com qualsevol altra. És a dir, això no és només un atac contra la independència, sinó que és un atac claríssim de l'estat central espanyol i també de l'Audiència Nacional Espanyola, és un atac claríssim contra els drets fonamentals democràtics i la llibertat d'expressió. I això és gravíssim, gravíssim, gravíssim. I per això doncs, tots la gent, els demòcrates, la gent doncs, que creu profundament en la llibertat d'expressió i en les llibertats de les persones, ens hem de mobilitzar davant dels ajuntaments, en les places, als carrers, ha de veure l'estat espanyol que la ciutadania catalana estem organitzada i estem mobilitzada i la solidaritat d'alguna manera és aquesta arma i aquesta garantia que parlàvem perquè més càrrecs electes puguin desobeir i puguem avançar diguem, en el procés.
Sembla donar la impressió que estem visquent tots plegats una partida d'escacs, l'últim moviment de fitxa, justament l'ha fet aquest regidor de Capgirem Vic, negant-se a declarar l'Audiència Nacional. Serà interessant a l'expectativa veure com reaccionarà aquesta negativa a l'estat espanyol i totes les institucions.
Sí, de fet, bueno, és una incògnita, no sabem ara què és el que passarà per part, diguem, de l'estat espanyol, però el que sí que sabem és el que passarà per part, diguem, de la societat catalana. I el que passarà és que una vegada més aquests atacs i aquesta ofensiva espanyola el que fa és cohesionar més a tot el moviment independentista, agrupar amb més forces i agrupar més veus, eixamplar també encara més allò que dèiem d'eixamplar l'independentisme, doncs sembla ser que l'estat espanyol ens està posant les coses molt fàcils, perquè insisteixo, apel·lo no només a aquella gent que és purament independentista, sinó a això, avui a Calella ens hem de mobilitzar diguem, els defensors de la democràcia. I això, diguem, jo no vindré a valorar diguem, el tacticisme espanyol, però em sembla que s'estan tirant pedres a la seva pròpia teulada, en aquest sentit.
I li sorprèn la presència ahir també del diputat de Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante, a l'acte de suport a Joan Coma a Vic?
No em sorprèn, no, ho agraeixo i ho aplaudeixo i des d'aquí doncs, el meu més profund respecte, però sorprèn, no em sorprèn, perquè és això que dèiem, no? És una defensa que va molt més enllà de la independència, és una defensa a uns drets fonamentals i, òbviament, doncs, l'Albano Dante doncs, és un fervent defensor dels drets i les llibertats de les persones. Em consta, ens consta i la veritat és que no em sorprèn, tot i que doncs, des d'aquí doncs, també públicament li agraeixo molt aquest gest des de tot diguem, el moviment 30-3, que és qui va convocar aquesta concentració, doncs, també se li agraeix.
Estem parlant d'aquesta situació d'aquest regidor de Capgirem Vic, tot arran d'una moció que es va presentar al ple de la capital d'Osona en suport a la resolució del Parlament pel 9-N, una moció que no s'ha debatut al ple de l'Ajuntament de Calella. Sí, si bé recordo que a finals de l'anterior mandat i després del 9-N sí que alguns regidors del plenari es van declarar responsables de la consulta, ho van fer regidors d'Esquerra, també de Convergència i Unió, i recordo tres del PSC, però no aquesta moció en què al ple de l'Ajuntament de Calella la ciutat donés suport a la resolució del Parlament després del 9-N.
Em sembla que sí que vam parlar en sessió plenària, si no recordo malament, la de l'últim abans de la parada de vacances. Uh-huh. Es va aprovar una moció en defensa, no era exactament la mateixa que Vic, però sí que es va aprovar una moció en defensa de la resolució del 9-N a l'Ajuntament de Calella.
Uh-huh. I en suport, a l'expresident Mas i a les conselleres.
Exacte. Sí, allà dins hi havia, en aquella mateixa hi havia doncs, una explicitat doncs, que la resolució que emanaven del Parlament doncs, a l'Ajuntament també se les feia seves.
Uh-huh. Jan Catà, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I bon dia.
Quan vulgueu, gràcies, bon dia.
I l'equip de govern de l'Ajuntament de Calella convocats per aquest vespre a un acte públic per donar a conèixer, en aquest cas, l'acció que ha fet fins al moment i avançar algun dels projectes que té en previsió pels propers mesos.
L'alcaldessa Montserrat Candini ha explicat que l'objectiu de l'acte, que té per nom Passem Comptes, és explicar en profunditat l'acció del govern municipal des del juny del 2015 fins ara.
És una manera de, doncs, d'explicar que doncs, des del juny del 2015 fins ara quines són aquelles qüestions que nosaltres doncs, hem treballat, hem defensat i hem tirat endavant. Jo crec que és molt important que més enllà doncs, del butlletí que surt un cop cada tres mesos i s'expliquen els principals eixos, moltes vegades la mateixa limitació d'espai pel propi butlletí, diguem que no es pot aprofundir en algunes de les coses que per nosaltres creiem que són molt importants pel conjunt de la ciutat.
L'alcaldessa ha avançat que hi participaran els 10 regidors que conformen el govern de Calella. Cadascú podrà fer una exposició de la seva àrea corresponent.
Participarem els 10 membres que en formem part del conjunt del govern, cadascú explicat des de la seva àrea i donen tots els detalls necessaris i, per tant, doncs, jo crec que és un acte necessari, és un acte que entra dins de la normalitat i amb la voluntat de que com més transparència, com més explicació, com més detall de les coses, de ben segur que de tot plegat, diguem-ne, que podem encarrilar aquest futur de ciutat que volem el més, des del punt de vista de més de progrés social i econòmic possible.
L'acte es farà a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell a partir de les 8 del vespre.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
I el consum de tabac de cargolà o el mal anomenat tabac de liar ha augmentat en els darrers anys entre la població juvenil, en detriment del tabac que es compra en les habituals caixetes de cigars. És per això que l'Agència de Salut Pública ha elaborat un programa didàctic específic per prevenir-ne el consum entre els escolars de primer i segon d'ESO.
L'aplicació d'aquest programa al territori va a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que planteja a les escoles el desenvolupament d'una unitat didàctica a través de la qual s'informa el jove sobre el tabac i s'esvaeixen dubtes i creences errònies sobre els seus efectes nocius sobre la salut. De fet, s'emmarca en les activitats del programa de deshabituació al tabac que funciona a l'Hospital Sant Jaume de Calella, Emili.
Doncs sí, Julià Cruz és el responsable del programa i amb ell volem conèixer quin és l'objectiu d'aquesta activitat didàctica a les escoles. Benvingut a l'Info Migdia, Julià.
Hola, bon dia.
Fumar, jo no m'embolico, és el nom d'aquesta activitat que està pensada pels alumnes de 13 a 14 anys de primer i de segon d'ESO. Es correspondria aquesta a l'edat d'inici del consum de tabac, segons vam conèixer d'una enquesta realitzada per la Diputació sobre hàbits relacionats amb la salut. Són edats molt primerenques.
Sí, exacte. Cada cop l'inici sembla que sigui més tard, però bueno, encara hi ha molts nanos que per dir això dels 13 a 14 anys, sobretot, s'inicien en el consum.
El preu dels cigars que ha anat en augment aquests últims anys deu haver estat el principal motiu perquè els consumidors i especialment els joves s'hagin passat a aquest tabac de cargolà, especialment en joves.
Sí, sobretot és més aviat pel preu, no? És molt més econòmic fumar cigarretes de cargolà que no pas comprar un paquet. I també potser hi ha una mica el mite aquest de que no són més naturals i no produeixen tanta molèstia o no són tan, tan nocius com els, els de fabricat, diguéssim.
Serien aquestes les creences errònies a les que fa referència aquesta unitat didàctica que es presenta a les escoles. Per tant, aquests cigars d'embolicar, aquest tabac d'embolicar, ni deixa d'enganxar menys, ni són menys tòxics que els cigars habituals, que les cigarretes habituals.
Exacte, inclús al contrari, hi ha alguns estudis ja ens diuen que pot ser inclús més perjudicial perquè no sabem la quantitat exacta de tabac que es fa en cada cigarreta. Per tant, no podem assegurar, com amb els altres, quin nivell de toxicitat té.
Aquesta unitat didàctica que es proposa fer a les escoles crec que té una hora de durada, es desenvolupa en només una hora. En què consisteix? Té una vessant molt pràctica, no? En què consisteix, però, de fet, aquestes explicacions i informacions que es donen als escolars i també saber quins són els centres educatius de Calella que s'han interessat per portar-la a l'aula?
Bé, de fet, jo no sóc el que porta ben bé això, llavors no sé qui... Qui s'ha d'encarregar, perquè jo més em dedico més a la, que és la consulta aquí al CAP, però no sé exactament el protocol aquí, com s'instaurarà i tot això no t'ho podria dir jo.
En tot cas, aquest programa sí que seria el que es realitza durant tot l'any i va gent derivada dels metges de família, Emili?
Exacte, sí, són els que desenvolupen aquests programes tant per la conscienciació, no només, com diem, per les edats primerenques, amb les edats escolars, sinó per tots els centres i per tota la població en general per deixar de fumar. Doncs, Julià Cruz, gràcies també per atendre la nostra trucada.
A vosaltres, gràcies.
I seguim encara parlant sobre qüestions sanitàries.
Exacte, sí, Dolors, perquè el CAP de Calella ha començat en aquest cas a administrar la vacuna contra la grip, ho dèiem ahir. Ho farà en una primera fase únicament a les persones que entren dins el col·lectiu de risc, que són els majors de 60 anys, els malalts crònics i també el personal sanitari. En aquest cas serà fins al 4 de novembre i a partir de llavors es podrà vacunar les persones que ho demanin de forma voluntària.
La directora del CAP de Calella, Susana Curós, explicava ahir que el centre ha rebut en una primera tongada 400 dosis de vacuna contra la grip per atendre el col·lectiu de risc i que rebrà la resta a principis i a finals de novembre. L'Agència de Salut Pública entrega les dosis gairebé comptades, va dir Curós, per la qual cosa tothom ha d'adreçar-se al seu centre primari de referència. El virus de la grip es preveu que sigui aquesta temporada igual d'agressiu que l'hivern passat. El centre, doncs, està preparat per donar resposta adequada en cas que la incidència entre la població assoleixi el nivell d'epidèmia.
El que fem, doncs, és bloquejar les agendes per donar cabuda, no?, a aquesta possible epidèmia que ens pugui caure, no? Arreglem les agendes perquè comptem que pel mes de desembre, a gener, pugui haver-hi aquesta elevació de les visites, sobretot espontànies i urgents, i també de l'activitat domiciliària, no?, perquè hi ha gent que no pot sortir de casa, la grip deixa molt atropellat, no?, llavors la gent no pot venir a l'ambulatori, a vegades cal que anem a valorar-los al domicili. Per tant, ampliem una miqueta el que és la nostra disponibilitat, tancant trams d'agenda, traient d'altres prestacions per poder donar abast a l'epidèmia de la grip.
Les vacunes antigripals actuals estan molt purificades i no provoquen reaccions locals, advertit el Departament de Salut, fent incidència a la recomanació de vacunar-se. La sintomatologia del procés gripal és tenir febre molt alta de més de 38 graus, malestar general i tos intensa i també dolors musculars i pot allargar-se un mínim de 5 dies, en alguns casos més d'una setmana.
En la campanya d'enguany s'incideix en el personal sanitari perquè només un 19% dels professionals de la salut s'acostumen a vacunar, tot i formar part d'aquest col·lectiu de risc. La directora del CAP argumentava el perquè d'aquest poc seguiment entre els seus col·legues.
Va haver-hi en el seu dia una mala premsa quan es va crear la vacuna, l'època de la vacuna de la grip A, i sí que realment va afectar, no? Va afectar el col·lectiu sanitari, perquè no és una vacuna que cobreixi el 100%, però sí que és cert que cobreix més del 90% i que, per tant, nosaltres que som, a més, el col·lectiu que estem més exposats, també els cuidadors de pacients o persones que treballen en llocs amb residències geriàtriques, amb escoles, doncs sí que realment ens hauríem d'autoconvèncer, no?, de que val la pena estar coberts davant de la malaltia i que, a més, som transmissors d'aquesta malaltia si la patim.
Es calcula que la grip pot afectar entre el 5 i el 20% de la població general. Les persones grans i les que tenen malalties cròniques en són les més vulnerables. De fet, aquest col·lectiu s'exposa a aquestes complicacions que poden derivar fins i tot en la mort.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Els trens de la línia del Maresme són els primers que es beneficiaran d'un pla de millora de la gestió de la circulació de trens als túnels de Barcelona que ha anunciat la companyia Renfe.
Es faran tres actuacions. La principal és dotar rodalies del sistema de circulació de trànsit que hi ha a l'alta velocitat. Segons l'empresa, en una primera fase això ha de donar resultats a la línia del Maresme. Ho explicava el director de Rodalies de Catalunya, Fèlix Martín, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Aquests túnels donen la mida de la potència i la capacitat de tràfic que tenim. Estan diguéssim, al màxim de la seva capacitat. Llavors, tenim ja una inversió en marxa, estem parlant d'inversions, d'un nou sistema de regulació i control de tràfic, que és l'RTMS, que és el que tenim col·locat amb alta velocitat, que té que donar entre Mataró i l'Hospitalet, concretament, la primera fase, té que donar millores a la gestió d'aquests túnels.
La segona mesura passa per reestructurar les vies a l'estació de Sants per fer-les polivalents i poder guanyar temps. I l'última, Dolors, és el nou sistema de control de trànsit de trens.
Totes elles tenen un cost previst de 200 milions d'euros. El director de Rodalies ha condicionat qualsevol millora de la capacitat de Renfe en poder resoldre els dos colls d'ampolla que suposen els túnels de Barcelona i que estan al màxim de la seva capacitat. El director de Rodalies ha assegurat que hi ha entre un 94 i un 95% de puntualitat a la xarxa de Rodalies.
I atenció, perquè Calella, com a ciutat a l'entorn del Montnegre, no està exempta de tenir senglars ben a prop del nucli urbà. Aquests animals perjudiquen seriosament els horts dels pagesos de Calella i el col·lectiu de caçadors els intenta mantenir a ratlla amb caceres periòdiques.
Els senglars viuen cada cop a cotes més baixes. És habitual veure'n de nit a l'alçada del pont de l'autopista, però fins i tot més avall, a tocar d'edificis educatius i hotelers. Ho ha explicat Jordi Sans, pagès i caçador.
A Calella, mira si us dic que els teniu a prop, que si sabeu on és l'hotel olímpic, entre l'olímpic i l'institut hi ha uns esbargers molt grossos, doncs allà dintre hi ha senglars. O sigui que us ho dic perquè els hem vist fa molt pocs dies. Clar, ells estan allà dintre durant el dia, amagats a dintre de l'esbarger, i a la nit surten a acampar-la. I aquests animals doncs, cada vegada s'aproparan més a l'home. Menys mal que els anem mantinguent una mica a ratlla en quant a població amb la cacera.
La sequera ha fet baixar les bèsties, mengen arrels i cucs als horts, sobretot sota els rics de gota a gota. Ja n'hi ha que viuen a la zona preurbana perquè a les antigues vinyes no hi troben aliments.
Els senglans estaven a Vall de Roure i estaven a Orsavinyà, i aquí en els baixos no baixaven. Però ara, esclar, què ha passat? L'embrutir-se tant al bosc i quedar tot en ple de vinyes ermes i tal, els senglans cada vegada més avall. I menys mal que anem matant alguns, perquè si no ens arribarien al carrer Eclésia.
Les mesures que posen els pagesos, com els filets elèctrics, no sempre funcionen, per això es fan caceres per controlar la població. Quico Folgado, president del col·lectiu de caçadors, ha explicat que aquest any ja se n'han matat uns 27. Les xifres de població de senglars fan que estiguem equiparats a altres zones més boscoses de Catalunya.
Podem situació de problema, gros no, però n'hi ha força. La zona aquesta que estem d'aquí de Montnegre i el Corredor és de les que hi ha més densitat de senglars. Ara fa aquesta setmana vaig estar en una reunió amb els guardes del parc i aquí, igual que la Garrotxa, Osona i aquestes zones de per aquí sobre, és dels llocs que més densitat hi ha, compten uns 12 porcs per quilòmetre quadrat.
Declaracions de Quico Folgado ahir a l'Info Vespre. Raül Claramunt és des d'aquest dilluns el nou president del Club Natació Calella en substitució de Jordi Sagrera. La candidatura encapçalada per Claramunt ha estat l'única que s'hi ha presentat al procés electoral per renovar la Junta i, per tant, no s'hauran de fer eleccions que estaven convocades pel 4 de novembre.
Al programa La Banqueta, Claramunt ha avançat que entre els seus objectius hi ha el reforç de la secció de sincronitzada amb el fitxatge d'una entrenadora. Aquesta secció, segons ella, ha incrementat el nombre d'usuaris en els últims anys. Un altre aspecte sobre el qual ja hi treballa la nova junta del club és en el de la renovació de les equipacions. Claramunt ha destacat també la creació d'una àrea mèdica dins el club.
Que hi hagi un metge de referència dintre de la junta per al qual es pugui consultar quan hi hagi algun problema de salut mèdic, de lesions amb els nostres nedadors. fins a reforçar el que és, el gruix del club, que és la natació, amb nous sistemes tècnics per als nostres entrenadors, mitjans tècnics nous que estem també treballant amb el tema, fins a inclús la incorporació, la possible incorporació d'un altre entrenador, ni que fos a nivell d'ajudant dels actuals.
Dins el pla d'accions que s'ha marcat la nova Junta també es contempla disposar de nous sistemes tècnics pels entrenadors i a nivell comunicatiu renovar totalment la pàgina web durant els propers mesos. Claramunt s'ha mostrat disposat a obrir canals de col·laboració amb altres entitats esportives de la ciutat sempre i quan el Club Natació Calella ho consideri positiu pels seus nedadors i per l'àmbit global de l'esport de la ciutat.
Nosaltres sempre escoltarem, sempre valorarem i estarem oberts a qualsevol possibilitat de col·laborar i tenir sinergies positives amb altres clubs de Calella i de fora de Calella, si és el cas, així com amb l'Ajuntament de Calella, per descomptat, amb Ironman i amb qualsevol altra institució. Això sempre en el ben entès que en tot cas, aquestes col·laboracions el club consideri que són positives i necessàries en primer lloc pel club, pels nostres nedadors i en segon lloc pel foment de l'esport a la ciutat de Calella.
El Club Natació Calella té actualment 260 nedadors federats i 1.500 abonats a la piscina.
I més esports, Carlos Galindo i Sam Mounir són alguns dels noms que sonen per fitxar pel Club Tri CBM, que aspira a posicionar-se com un dels clubs de referència a Catalunya.
Segons informava ahir el programa La Banqueta, el club estaria mantenint negociacions amb diversos esportistes de la ciutat que ara militen en clubs catalans. Carlos Galindo, del Fast Triatlón, i Sam Mounir, del Prat Triatló, estarien dins aquesta llista que inclouria una tercera incorporació. Mounir explicava que no ha rebut cap proposta formal per tornar a Calella, però que, en cas de fitxar, ho faria per les bones relacions que manté amb els integrants de l'equip, liderat per John Galindo, i per poder fer una escola de triatló aquí a la ciutat.
És bastant gent, amb bastants equips, projectes, realment no ho sé encara. Bueno, és un club amb molts amics, a Calella, i el que jo vull, bueno, hem comentat amb bastanta gent, és intentar fer una escola a nivell nanos i tal, m'agradaria molt. I si vinc és per això.
Mounir va ser un dels protagonistes del Sopar dels Campions, que la Federació Catalana de Triatló va celebrar divendres passat a Barcelona. Se'l va reconèixer per la seva primera posició en duatló de carretera.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
Tanquem l'informatiu amb el temps, amb Joaquim Serra.
Hola, bon dia. Com ahir ja comentàvem, avui la jornada comença amb aquests ruixats dispersos, irregulars i poc importants en conjunt que estan afectant la nostra comarca i altres punts del litoral català. D'entrada s'espera, però, que aquestes precipitacions vagin a menys a mesura que avanci aquest matí i fins i tot de cara a aquest migdia i tarda esperem que els núvols es facin més prims, menys importants. Fins a dintre veurem una mica el sol al llarg del dia d'avui. Això farà que les temperatures continuïn molt suaus. De fet, aquesta passada nit les mínimes han tornat a oscil·lar entre els 15 i els 18 graus, per tant, unes temperatures molt agradables, tenint en compte l'època de l'any a la qual ens trobem, i avui les màximes, com ahir, s'enfilaran cap als 23, puntualment fregant els 24 graus. Per tant, això, ambient molt suau a les hores centrals del dia també. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que encara quedaran alguns núvols, sobretot al matí, però amb tendència a fer-se cada cop més prims i menys importants a mesura que avanci el dia. Durant la tarda predominarà l'ambient assolellat. En quant a temperatures de cara a demà, esperem que siguin una mica més baixes. Baixaran sobretot a última hora del dia. Els vents avui esperem que siguin més aviat fluixos, de mar cap a terra, sud, sud-est, situació marítima dominada pel marejol. Demà els vents seran més aviat de l'est-nord-est, seran una mica més fresquets i seran els que ajudaran a que, malgrat tinguem més clarianes durant el migdia, les temperatures siguin una mica més baixes. Demà passat dijous esperem començar el dia amb domini del sol. A la tarda, com a molt, alguns intervals de núvols baixos a prop de la serrada litoral, però en conjunt el temps serà molt estable, per tant, res de precipitacions i de núvols també poquets. Amb unes temperatures que baixaran durant la nit, l'ambient es farà més fresquet durant les primeres hores del dia, durant la matinada, mentre que, de cara a les hores centrals de la jornada, les temperatures oscil·laran entre els 18, 19, 20 graus, per tant, seran relativament suaus. I aquesta serà una mica la tònica dominant per la resta de la setmana. Divendres, dissabte i diumenge, domini del sol amb un senyor anticicló que garantirà l'estabilitat i unes temperatures força contrastades entre la nit fresqueta i el dia molt suau.
Punt i final. A l'Info Migdia ara us quedeu amb l'edició migdia de notícies en xarxa. Molt bona tarda.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.